és un podcast del...
Super 3!
Història.
Segur que heu sentit a parlar del Renaixement, oi? És una època en la qual a Itàlia hi van viure grans artistes, com ara Leonardo da Vinci i Miquel. Però al mateix temps hi havia un bon batibull. Ara fa 500 anys la península italiana era un conglomerat de petits estats i estaven enfrontats els uns amb els altres. Tothom volia controlar més territoris. Al nord ho intentaven els francesos i al sud, els espanyols. I al centre del país ho intentava el papa de Roma, que aleshores era també un governant polític i no només religiós. El papa Alexandre VI volia fer créixer els territoris de l'Església i, de passada, augmentar el poder de la seva família, els Borja. L'ajudava el seu fill preferit, en César Borja. Però per aconseguir els seus plans, havien de sotmetre per les armes els governants que ja hi havia a cada indret. I un dels que els va plantar més cara va ser una dona.
La nostra protagonista d'avui es va oposar a tot el poder dels Borja, sense tremolar i amb una gran valentia. En un món on les dones no ho tenien gens fàcil per alçar la veu, aquesta comtessa va reclamar els seus drets amb la força d'un huracà. Era una guerrera que es va posar al davant d'un exèrcit i que, fins i tot, va intentar enverinar el papa de Roma. Una dona a qui van posar uns sobrenoms terribles, com la tigressa de Forlì, la diablessa encarnada o la virago cruelíssima. Sabeu què vol dir virago? Amb aquesta paraula llatina s'anomenava les dones que, segons el parer de l'època, s'apartaven del que els tocava fer i actuaven com un home. Aquesta dona lluitava com el guerrer més valent, sí, però era una dona de cap a peus. Una dona que va fer història. El seu nom? Caterina Sforza.
Era l'any 1463 i la família que dominava el ducat de Milà eren els Sforza. Aquell any el duc Galeàs Maria Sforza va tenir una filla, però la mare de la nena no era la seva dona, sinó una amant. Lucrezia Landriani. Tot i ser una filla bastarda, és a dir, nascuda fora del matrimoni, no deixava de ser una Sforza. De nom, li van posar Caterina i va rebre l'educació refinada d'una noble.
En aquells temps, els casaments entre els fills i les filles de les famílies poderoses eren ben habituals i servien per teixir aliances polítiques. Potser us sonaran alguns noms de nissagues importants, com els Medici, els Malatesta, els Caetani, els Corona o els Orsini. Tots volien més poder i més terres. Així, doncs, quan la Caterina només tenia 10 anys, el seu pare la va prometre en matrimoni amb Girolamo Riario, que ja en tenia 30.
I per què m'he de casar amb un senyor tan gran, si ni tan sols el conec?
Perquè en Girolamo és senyor d'Imola.
Imola?
Sí, aquesta ciutat és la joia del centre italià. En Girolamo és nebot del papa. Va ser ell qui li va concedir el govern d'Imola. Quan et casis amb en Girolamo, tu en seràs senyora. Serà un gran avenç per als Sforza.
És molt important aquesta ciutat?
Molt. Els Orsini també hi van al darrere. Però nosaltres ens hem avançat.
I així va ser com aquella noieta, que era molt jove però molt culta, va ser donada en matrimoni al nebot del papa, i aquest va omplir la parella de riqueses. Van anar passant els anys i van tenir 4 fills. El primogènit, l'Octavi, seria l'hereu d'una immensa fortuna. La Caterina va centrar tots els esforços a educar-lo i cuidar-lo bé. Però no us penseu pas que la Caterina es quedava tranquil·la fent de mestressa a palau, eh? En aquell temps, la política era un niu d'escurçons plena d'intrigues, conspiracions i assassinats. I ella va demostrar una gran intel·ligència i una gran habilitat per negociar amb els senyors rivals.
Però aleshores va venir el daltabaix. Quan la Caterina tenia 21 anys, el papa de Roma va morir. Ara caldria triar-ne un de nou, i ella i el seu marit van veure perillar les seves possessions. Sense pensar-s'ho dues vegades i embarassada de 7 mesos, la Caterina va cavalcar fins al castell de Sant'Angelo, una fortalesa que hi ha just al costat del Vaticà i que és propietat del papa de Roma, i el va ocupar amb les seves tropes.
M'és igual qui acabi sent el nou papa, però Imola no serà mai més una moneda de canvi. És la meva ciutat i serà la ciutat del meu fill.
Senyora Caterina, li preguem que abandoni el castell.
Quan hi hagi un papa, que m'ho demani ell i ja pactarem les condicions. Hi hem entrat per la força i no ens ha costat gens. Però a vosaltres treure'ns-en per la força us serà impossible.
Però, senyora...
Només exigeixo que respectin els meus títols i possessions. Estic embarassada, sí, però no em tremolarà el pols si he de desenvainar l'espasa i lluitar cosa a cosa amb qui se'm posi al davant.
La Caterina es va mantenir ferma al castell amb els seus soldats fins que, unes setmanes després, el nou papa, Innocenci VIII, va atendre la seva petició. No només els va ratificar el domini d'Imola, sinó que també els va concedir el govern de Forlì, una altra ciutat propera. La Caterina s'havia sortit amb la seva.
Però 4 anys més tard va perdre el marit. El 1488, Girolamo Riario va morir assassinat pels seus enemics, que deien que havia governat els seus dominis com un dictador. I no només van matar el senyor, sinó que aquella nit també van capturar la Caterina i els seus fills i la van empresonar. Però ella era molt hàbil i va aconseguir escapar-se. Aleshores es va fer forta a la ciutadella interior i va plantar cara als conjurats.
Caterina! O t'entregues o...
Heu pogut matar el meu marit, però no va ser ell qui es va enfrontar amb els estats pontificis a cop d'espasa. Vaig ser jo. No em vaig rendir aleshores i no ho faré ara.
Au, va, rendeix-te! No ens obliguis a entrar!
Si entreu, prometo que us mataré un per un.
Ei, què fem?
No ho sé. A mi em fa una mica de por, aquesta senyora.
Ja ho tinc.
Caterina! Si no et rendeixes, matarem els teus fills!
Què?
Sabeu com va reaccionar la Caterina? Aquella nit hi havia lluna plena. Va pujar a la muralla del seu castell i es va aixecar la faldilla davant dels conjurats. Aleshores, es va assenyalar la vagina i els va cridar.
Mateu-los, si voleu! Amb aquesta em puc engendrar molts més de fills! No em lliuraré pas!
Aquelles paraules tan salvatges els van deixar estupefactes. Tant que no van insistir més. Van respectar la vida dels fills i la Caterina va poder recuperar el domini de les seves possessions. Aleshores, ella es va cuidar de governar les seves terres mentre el fill gran creixia. Per acontentar el seu poble, va baixar els impostos, cosa que va agradar molt a tothom. Va casar els seus fills amb famílies importants per guanyar nous suports i es va posar al capdavant de l'entrenament de les seves tropes. Imagineu-vos quina energia que tenia.
La Caterina era fogosa i va tenir moltíssims amants. Un dia es va enamorar d'un mosso de quadra 8 anys més jove que ella, Giacomo Feo, i s'hi va casar en secret. Però molta gent estava en contra que els manés aquell nano que no era noble i que sovint es comportava amb crueltat i insolència, perquè la Caterina li concedia tota mena de capricis, tants que el jovenet es va convertir en un dels personatges més odiats d'Imola. Van provar de matar-lo 2 vegades i a la tercera se'n van sortir.
La Caterina es quedava altra vegada sola. Tenia 32 anys i era doblement vídua. Furiosa, es va venjar dels conspiradors i va massacrar les seves famílies, incloent-hi nens i dones embarassades. Poca broma amb la senyora. Va ser tan bèstia que part del seu poble li va girar l'esquena. Però ella només tenia entre cella i cella conservar el govern dels seus dominis per poder-lo donar d'herència al seu fill. Fins i tot va resistir la invasió francesa d'Itàlia i es va mantenir al capdavant de les seves ciutats.
Mare, la gent et té por?
Alguns et diran que sí, però la veritat és que la gent em té respecte, fill meu.
I quan sigui gran i mani jo, la gent em tindrà por?
Si ets bon governant i ets bo amb ells, segur que no.
Però tu ets bona. Per què et tenen por, alguns?
Perquè saben que si em fan mal, jo els faré més mal a ells. Per això tu pots estar tranquil. Estic convençuda que no s'atreviran a fer-te res dolent.
La Caterina, a part de governar i enfrontar-se amb qui volgués prendre-li les seves possessions, sempre que podia gaudia de la seva altra gran passió, les plantes. Conreava una gran varietat d'espècies en un jardí molt extens i passava hores al laboratori preparant remeis i, coneixent-la, potser verins. Va recollir 510 receptes en un llibre que va ser pioner de la medicina, la química i la cosmètica a Europa. Es va fer una autèntica experta en la utilització dels productes químics, així com de les medicines naturals. Es cuidava el cos amb banys d'herbes i massatges i, a més, ingeria constantment plantes medicinals que ella mateixa anava a collir al camp. Diuen que això la mantenia bonica i en bona forma.
Però hi va tornar a haver temps per l'amor, per el veritable amor. 2 anys després de l'assassinat del seu segon marit, la Caterina va conèixer un membre de la família Medici, que venia des de Florència com a ambaixador. En Giovanni era molt ben plantat i intel·ligent, i la fletxa de l'amor va tenir efectes instantanis. Però tots dos sabien que la relació preocuparia els seus enemics a Venècia i Roma. Itàlia encara era una olla de grills, i un acostament entre les famílies Medici i Sforza sumava massa poder.
És una llàstima que no ens puguem casar, Caterina, perquè t'estimo de veritat.
Jo també t'estimo a tu, però no oblidis qui sóc.
Què vols dir?
Que tothom sap que a mi no m'atura res de res. Et penses que algú em pot prohibir alguna cosa? De veritat que et penses que no ens podem casar?
A la Caterina no la parava ningú, així que van preparar un casament en secret. A l'empara de la lluna es van unir en matrimoni. D'aquella relació en va néixer el petit Giovanni, que, anys a venir, va esdevenir un gran guerrer. Li deien Giovanni de les bandes negres i es va enfrontar amb els exèrcits austríacs. Però la felicitat no li va durar gaire a la Caterina. Només un any després del casament, el seu tercer home es va posar molt malalt i va morir.
Es va quedar una vegada més sola, i en aquella ocasió el perill era molt real. El nou papa, Alexandre VI de la nissaga dels Borja, s'estava apropiant de bona part del centre italià amb el seu exèrcit. Sembla increïble, però sí, el papa de Roma tenia un exèrcit. L'ambició del papa Borja era donar un regne al seu fill César, un home fred i calculador, molt ambiciós, que volia complir els seus plans, costés la sang que costés.
El papa va decidir que volia quedar-se a les ciutats que governava la Caterina. La va declarar fora de la llei i ella es va preparar per al combat. Però primer va decidir utilitzar la seva tàctica més estimada, la de l'enverinament. 3 emissaris van sortir d'Imola rumb al Vaticà.
Venim a entrevistar-nos personalment amb el papa Alexandre VI.
Qui sou?
Venim en nom de Caterina Sforza.
La proscrita? I què voleu?
Entregar-li aquest document secret.
Doneu-nos-el a nosaltres.
No. És un document oficial, escrit per la mateixa Caterina Sforza, i només el podem lliurar directament a mans d'Alexandre VI.
Per sort per al papa, el document no va arribar mai a les seves mans. Hi ha diferents versions sobre com estava fet. Uns pensen que el pergamí havia estat en contacte amb un malalt de pesta negra per provar d'encomanar-la al papa. D'altres diuen que contenia cantarella, un verí sense color ni gust que es feia amb arsènic i vísceres de porc. Fos com fos, l'intent d'enverinament va fracassar. El papa es va enrabiar molt i va declarar Caterina Sforza enemiga pública número 1.
Les tropes pontifícies van encaminar els seus passos cap a les ciutats de la comtessa el 17 de desembre del 1499. La ciutat d'Imola va ser presa gairebé sense oposició, però a Forlì no va passar el mateix. Allà, la que anomenaven la Tigressa s'havia tancat amb 1.000 homes a la muralla interior i va anunciar que pensava resistir fins al final. Les tropes dels Borja eren molt superiors en nombre i, a més, tenien el reforç de cavallers francesos enviats pel seu aliat principal.
L'obstinació de la Caterina va cridar l'atenció a César Borja.
Una dona impedeix l'avenç de les meves tropes? Una dona! Que ho dieu de veritat?
És una diablessa encarnada, senyor. És la tigressa de...
Recompensaré amb 20.000 ducats qui em porti Caterina Sforza.
Al gener es va produir un atac total. Durant hores, durant dies, la generala Sforza va aguantar les escomeses de les tropes dels Borja i el bombardeig constant a les muralles, fins que l'estructura no va resistir més i l'enemic va poder entrar per les bretxes. Va ser una matança terrible. La pràctica totalitat de la guarnició de Forlì va caure en combat. Més de 1.000 morts sembraven el pati d'armes. Però els homes de la Caterina van fer pinya al seu voltant, decidits a lluitar fins al final.
La sort per ella va ser que la va detenir un cavaller francès. Si no hagués estat estranger, possiblement hauria mort aquell mateix dia. La va prendre i la va lliurar a César Borja, sota la condició que la tractés com una noble i no com una presonera qualsevol. Primer la van tancar en un palau a Roma, però quan es va intentar escapar, la van empresonar al castell de Sant'Angelo, aquell que ella mateixa havia pres molts anys abans. Mesos després va quedar lliure, gràcies a la petició dels francesos, a canvi que renunciés a totes les seves possessions.
Aleshores, la Caterina es va refugiar en un palau de Florència amb el seu petit Giovanni, a qui va educar i cuidar des de llavors. Va intentar recuperar les seves terres, però no se'n va sortir. Va passar els darrers anys dedicada a fer experiments d'alquímia, a la recerca de la pedra filosofal que converteix el plom en or. Però va morir jove, amb només 46 anys, d'una malaltia dels pulmons. Així va acabar la vida d'aquella dona que no es va arronsar mai i que va lluitar com una tigressa per defensar el que creia just. Una política astuta i una guerrera ferotge que es va enfrontar amb tothom per mantenir el seu poder intacte. Una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Caterina Sforza, escolta el proper episodi de Vam fer història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.